Jornada històrica a l'Espluga FM Ràdio.
Els mateixos serveis, tingui les mateixes oportunitats, tingui les mateixes garanties de poder fer allò que faria qualsevol altre ciutadà que visqués en un altre espai del nostre territori.
És la una.
El repàs de l'actualitat amb Anna Garcia i Sergi Civit.
Després de 20 mesos d'aturada, l'Espluga FM Ràdio ha posat en marxa els nous estudis amb unes instal·lacions renovades.
Avui, en aquest informatiu de diumenge, escoltarem totes les veus protagonistes de la jornada d'ahir.
Una gent que hi ha dedicat moltíssims esforços, que ha sigut capaç de posar-hi tot allò que sabia, i unes institucions, la Diputació, l'Ajuntament i tota la gent que hi ha col·laborat.
Però la il·lusió de la gent no es compra. La il·lusió de la gent és la que farà moure tots els botons d'aquesta casa.
I també aquest compromís de l'Ajuntament i de la Diputació, que es completa amb el compromís de tots els col·laboradors.
Són les veus de la inauguració d'ahir a l'Espluga FM Ràdio que escoltarem durant aquest informatiu. A més, en el ple municipal d'aquest dijous es va aprovar l'adjudicació de les obres del pavelló poliesportiu municipal.
De les 17 empreses que es van presentar, Gilabert Miró S.A. serà l'empresa encarregada per fer les obres del pavelló.
I esperem que aquesta sigui la definitiva i d'aquí un parell de mesos puguem veure començar el pavelló.
Filo Ferrer ha rebut aquesta setmana el Premi d'Actuació Cívica que atorga la Fundació Carulla. L'ha rebut en reconeixement a la seva trajectòria en el món de l'ensenyament.
En aquest informatiu repassarem la trajectòria de Filo Ferrer i sentirem les veus de les persones que la van acompanyar en aquest acte.
Un acte dolç i bonic, amb la música que també el va acabar d'arrodonir, però per altra banda la Filo hi va posar el seu punt de reivindicació de les comarques que en diuen a Barcelona.
I en esports, l'equip amateur de la Unió Esportiva l'Espluga acaba la Lliga en última posició i afronta amb positivitat la Copa de Tarragona.
En cultura repassarem tots els actes d'aquests dies a l'Espluga i la Conca de Barberà.
Aquests són els titulars. Comencem. L'Espluga FM Ràdio va viure una jornada històrica. Després de 20 mesos d'aturada, aquest dissabte l'Espluga FM Ràdio va posar en marxa els nous estudis amb unes instal·lacions renovades a l'alçada del que requereixen els mitjans de comunicació del segle XXI.
La inauguració va anar a càrrec del vicepresident de la Diputació de Tarragona, Josep Maria Cruzet, juntament amb l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, i el president de l'Espluga Audiovisual, Javier Lozano, i el coordinador de l'Espluga FM Ràdio, Eloi Roca. La inauguració també va servir per donar el tret de sortida a la 32a temporada de l'emissora. Javier Lozano, que va ser el primer ponent en parlar, creu haver complert un somni amb l'Espluga FM Ràdio.
Avui complim un somni, que és la inauguració d'aquests nous estudis de l'Espluga FM Ràdio, un projecte desitjat, un projecte somiat, que fa uns anys fins i tot veiem impossible. La ràdio va arribar aquí als estudis de l'antic hospital l'any 2001, després d'una aturada d'un any, quan es van haver d'enderrocar els estudis del carrer Major pel mal estat de l'edifici on es trobaven aquests edificis. Aquella arribada aquí l'any 2001 semblava, en aquell moment, fins i tot provisional, aprofitant tot el material extret dels antics estudis i subsistint amb el que podíem. L'any 2004, però, l'Ajuntament de l'Espluga va decidir fer un pas endavant i fer una forta aposta per l'Espluga FM Ràdio, convertint-la en un mitjà de comunicació del segle XXI, que fes alhora d'escola de comunicació i també de participació social, com sempre hem destacat.
A més, també va donar especial importància a la feina feta i que encara queda per fer de tots els voluntaris que, de forma altruista, han fet possible la reobertura de l'Espluga FM Ràdio.
I també aquest compromís de l'Ajuntament i de la Diputació que es completa amb el compromís de tots els col·laboradors. Voluntaris, als quals avui vull agrair, ja com a president de l'Espluga Audiovisual, tota la seva dedicació, les seves jornades de treball gratuïtes, llargues, cansades, dures, per arribar doncs, on a vegades potser les partides econòmiques no arribaven, fent la feina bruta que calgués per aconseguir fer realitat aquesta obra. Una part d'aquesta obra també és de tots els voluntaris, perquè heu cuidat cada detall, heu plantejat com havia de ser i tots els equipaments que aquí podien anar perquè tot això fos realitat. Uns estudis de l'Espluga FM Ràdio, que ara també com a seu, que seran de l'Espluga Audiovisual, han d'esdevenir un espai de convivència, de participació ciutadana, d'aprenentatge i d'il·lusió.
El coordinador de l'Espluga FM Ràdio, el periodista Eloi Roca, creu formar part d'una ràdio de luxe, no només per les instal·lacions, sinó per l'equip que hi ha al darrere.
Darrere de tot això hi han persones. Persones i il·lusions. Aquesta paraula màgica que es diu il·lusió i que no es compra en diners. Si haguéssim invertit més, tindríem uns estudis millors, però la il·lusió de la gent no es compra. La il·lusió de la gent és la que farà moure tots els botons d'aquesta casa.
En la seva intervenció, el vicepresident de la Diputació de Tarragona, Josep Maria Cruzet, va destacar la importància de l'equilibri geogràfic en què tothom pugui tenir accés a serveis necessaris visqui on visqui.
Com que, a més, l'última etapa doncs, que hem tingut ha sigut la de més èxit, vull dir, ha sigut l'etapa de més èxit, doncs, ha permès que amb tot aquest munt de situacions, una gent que hi ha dedicat moltíssims esforços... Que ha sigut capaç...
Cruzet va concloure el seu discurs parlant sobre les virtuts que té un poble com l'Espluga pel que fa a les instal·lacions, entitats, sobretot donant especial atenció a l'Espluga FM Ràdio.
Res més, gràcies a l'Ajuntament de l'Espluga per treballar incansantment per aquest territori, gràcies a tots els veïns i gràcies a tots els que esteu implicats en aquest projecte de l'emissora, perquè des del 107.4 aneu emetent en potència la capacitat i la força que té el municipi de l'Espluga Francolí. Moltíssimes gràcies per molts anys.
David Rovira va reiterar una història d'èxit, la de l'Espluga FM Ràdio, que reafirma com a mitjà d'informació, entreteniment i també com a escola de formació. També va agrair a tots els col·laboradors que fan possible l'emissora.
Com que, a més, l'última etapa doncs, que hem tingut ha sigut la de més èxit, vull dir, ha sigut l'etapa de més èxit, doncs, ha permès que amb tot aquest munt de situacions, una gent que hi ha dedicat moltíssims esforços, que ha sigut capaç de posar-hi tot allò que sabia i unes institucions, la Diputació, l'Ajuntament i tota la gent que hi ha col·laborat, doncs, ha acabat doncs, configurant que puguem tenir aquestes instal·lacions.
En totes les intervencions, la paraula il·lusió hi va ser molt present. I és que l'Espluga FM Ràdio reneix especialment d'això, de la il·lusió de molts.
En aquest moment canvia l'organització que tenim, vull dir, entre tots al final s'ha pactat, també vull aprofitar aquí per agrair a aquella gent que ha ajudat a que això finalment pugui ser possible, de que arribéssim a aquest acord i aquesta nova organització, i per tant doncs, tindrem un funcionament una mica diferent, però en definitiva amb aquesta il·lusió, amb la il·lusió de seguir donant aquest servei al municipi, servei informatiu, un servei cultural i social, un servei també d'entreteniment i un servei d'escola.
A les 12, just després de l'acte, Gerard Bosch i Jordina Picanyol van conduir l'edició especial del Clau de Setmana, el nou magazín dels dissabtes al matí de l'Espluga FM Ràdio, un programa que va servir per desenvolupar una radiografia de la comunicació local de la Conca de Barberà, amb la participació dels periodistes comarcals Josep Ardila, Joan López, Epri Mestre i com també el coordinador de l'Espluga FM Ràdio, Eloi Roca, i el president de l'Espluga Audiovisual, Javier Lozano. La taula rodona també va comptar amb la participació de Javier Gracia, reconegut periodista català i presentador del mes 324 del canal informatiu 324.
Ahir al matí a les 11, Antoni Sabater també ha estrenat el programa Passeig Musical amb David Rovira com a convidat. A les 12, Javier Lozano ha conduït una tertúlia d'entitats al programa La Plaça, que podreu escoltar a través del nostre portal esplugafmradio.cat. Seguim. El ple municipal d'aquest passat dijous va aprovar l'adjudicació de les obres del pavelló poliesportiu municipal. De les 17 empreses que es van presentar, Gilabert Miró S.A. serà l'empresa encarregada per a fer les obres del pavelló. Escoltem Joan Amigó.
i és una empresa coneguda que aquí a l'Espluga ha concursat a diferents concursos i no els havia guanyat. Per exemple, el de la Llei de Barris es havia presentat als carrers de la Llei de Barris, s'havia presentat i per preu doncs no el va guanyar en aquell moment, però és una empresa coneguda i que ha fet altres obres i en principi és una empresa que ens mereix tota la confiança del món i esperem que aquesta sigui la definitiva i d'aquí un parell de mesos puguem veure començar el pavelló.
El nou pavelló poliesportiu tindrà una pista poliesportiva doble, grades, serveis per al públic, vestíbul, espais de neteja, zona d'administració, dos vestidors de grups, dos vestidors col·lectius, vestidors per tècnics i àrbits, dos magatzems de material i servei de pista. A l'exterior també hi haurà un porxo amb una pèrgola. Les obres començaran en un cop realitzats tots els tràmits legals que comporta l'obra, amb la voluntat de poder fer la inauguració al llarg d'aquest mateix any. Escoltem Josep Maria Vidal de Som Espluga.
Bueno, l'empresa és la que tocava, diguem, perquè els tres que van quedar primers doncs, van anar caient perquè no complien unes exigències. Per tant, l'empresa adjudicatària ha fet una oferta de 100.000 euros, diguem, per sota de l'import que valia el projecte. Nosaltres ja dèiem en un principi que el projecte era curt, el projecte en quant a pressupost era curt, amb això coincidim amb la Generalitat, clar, i ara encara és més curt, no? Contents perquè això s'engegui, però si es fa realment amb aquests diners que nosaltres creiem minsos, doncs encara estarem més contents.
També en el ple d'aquest passat dijous es van nomenar els representants municipals del Consell Sectorial d'Entitats.
Per Convergència i Unió, el representant és el regidor de Serveis Municipal, Joan Amigó, mentre que la regidora d'Esports i Joventut, Erika Soriano, és suplent. Pel que fa a Som, el representant és Javier Rossell i la suplent, Aida Morgades. Espluga Viva serà representada al Consell per Antonio Vendrell.
I sense deixar de banda l'actualitat municipal, la nova vorera i la supressió de les barreres arquitectòniques de la plaça Montserrat Canals ha estat el projecte triat pels espluguins per destinar els 10.000 euros de pressupost municipal.
En la votació dels pressupostos participatius van votar 133 espluguins, dels quals 65 van apostar per aquest projecte. Pel que fa a les altres dues opcions, la millora de l'enllumenat exterior del cementiri ha obtingut 45 vots, mentre que la instal·lació de nous punts Wi-Fi n'ha tret 22. En aquesta primera edició, un 4,05% dels espluguins ha decidit anar a votar.
L'obra preveu dotar la plaça Montserrat Canals d'una vorera que tindrà diferents accessos per a vianants, des de l'Avinguda de Catalunya fins al Casal. A més, amb aquestes obres s'aconseguiria que millorés l'aparença de la plaça, ja que està prevista enjardinar i arranjar l'espai adjacent i endreçar les places d'aparcament. El regidor de comunicació de l'Ajuntament de l'Espluga, Jordi Torre, valora molt positivament aquesta votació ciutadana. A més, encoratja a impulsar properes edicions en els que els espluguins puguin fer les seves propostes de directament. Sí, ho deia.
La valoració que fem d'aquest primer procés de pressupostos participatius de l'Espluga és bona, perquè sí que és cert doncs, que la participació ha sigut d'un poc més d'un centenar d'espluguins, però que el que fa és equiparar les xifres amb els percentatges que tenen altres municipis que fa molts anys també que fan aquests processos. Per tant, per ser la primera vegada doncs, és satisfactori i esperem que les properes edicions, quan les propostes també vinguin dels propis ciutadans, doncs, la gent s'hi volqui encara més i aquest percentatge pugi.
Josep Maria Vidal, de Som Espluga, creu que ha de ser la població espluguina que doni les propostes per fer les votacions.
Bueno, els pressupostos participatius creiem que ha anat bé per ser la primera fase, una fase pilot, però creiem que a partir d'ara potser ha de ser la població, les entitats o col·lectius que proposin, no?, aquests tipus de projectes per posar-los a votació i, a més, perquè la gent se senti implicada i se senti cridada a anar a votar, no?, perquè la gent es faci més seus aquests projectes.
Seguim. Filo Ferrer ha rebut aquesta setmana el Premi d'Actuació Cívica que atorga la Fundació Lluís Carullà en reconeixement a la seva trajectòria en el món de l'ensenyament.
L'acte es va fer a l'Ateneu Barcelonès i el va presidir Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, acompanyada pel president de la Fundació Carullà, Joaquim Coelho, i la directora general de la Fundació, Marta Esteve.
La Filo veu aquest reconeixement com un compromís per seguir treballant.
La veritat és que és un honor i també un compromís per continuar treballant, encara que no sigui directament, perquè ara estic jubilada, doncs treballar indirectament per l'Espluga i pel país.
Clara Sanz, explica'ns qui és la Filo Ferrer.
Filo Ferrer és mestra, pedagoga i filòloga catalana. Ha estat un referent en diversos àmbits educatius, destacant especialment l'ensenyament del català i l'impuls de la normalització lingüística al territori tarragoní. Al llarg de la seva vida ha contribuït de manera decisiva en l'educació d'infants i joves a la Conca de Barberà i comarques veïnes, fomentant la formació dels seus docents amb constància i dedicació. Ha destacat en la renovació pedagògica a les comarques meridionals de Catalunya tenint en compte els tres finals, els pilars fonamentals: dinamització, recursos i formació permanent. La seva trajectòria és variada i rica. Va ser cofundadora i membre activa de l'agrupament Escolta l'Estornell, membre de la colla sardanista, col·laboradora en diverses publicacions locals i a l'Espluga FM Ràdio, regidora a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí d'Ensenyament, Informació, Comerç i Turisme, consellera comarcal d'Ensenyament de la Conca de Barberà i Premi d'Honor de la Conca de Barberà, menció de serveis distingits. Com a docent, ha exercit de mestra durant 48 anys al Tarragonès, d'assessora dels serveis d'ensenyaments del català a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre i, finalment, treballadora del Centre de Recursos Pedagògics de la Conca de Barberà.
A l'acte que es va fer a l'Ateneu barcelonès la van acompanyar familiars, amics i coneguts, que avui han volgut explicar a l'Espluga FM Ràdio com ho van viure. Així ens explicaven.
Doncs l'acte de la Filu de dijous, bé, de la Filu dels Premis, em va semblar, si li hagués de posar títol, potser li posaria una reivindicació dolça, per fer una mica literari. I reivindicació dolça perquè va ser un acte dolç i bonic, amb la música que també el va acabar d'arrodonir, però per altra banda la Filu hi va posar el seu punt de reivindicació de les comarques que en diuen a Barcelona, i va ser el punt just.
Va ser un acte molt emotiu i bonic. La Filu va estar molt contenta per rebre aquest premi, no se l'esperava, i va voler fer un reconeixement a tots els mestres de les comarques petites i en especial al de la Conca de Barberà. Per altra banda, la Fundació Carulla va reconèixer a tots els guardonats com un referent per al país i per la cultura i la llengua catalana.
És que té el do de crear vincles que no es destrueixen. I en aquest cas són vincles educatius, perquè ella ha treballat en el món de l'educació, però des d'una forma amorosa. I això costa molt, no? De fer possible que tanta i tanta gent treballin per millorar l'educació a les zones rurals, que és el que ella va dir ahir i ho va deixar molt clar, no? Portar al poble allò que ja hi ha a les grans ciutats, no? I això és el que jo m'enduc, no? I que sempre he vist amb la Filo, no?
L'Associació Islàmica de la Conca de Barberà ha inaugurat aquest dissabte el seu centre de culte a Montblanc. Ens explica tots els detalls Josep Ardila des de Ràdio Montblanc. Bona tarda.
Bona tarda. Després de pràcticament 10 anys, l'Associació Islàmica de la Conca de Barberà ha aconseguit obrir el seu centre de culte a Montblanc. Es troba al carrer Estatut, a la zona d'Horta de Vinyols, i fa uns 3 mesos que funciona. Tot i la polèmica inicial amb els veïns, que tenien por que el centre portés molt de trànsit al barri, l'associació ha aconseguit tots els permisos per poder obrir. Hassan Charki n'és el president.
Llevamos muchos años que intentando de buscar varios locales. Igual unos 10 años que nos han intentado, y gracias a Dios que ya nos consiguió, y muchas gracias a toda la gente que nos ha colaborado con nosotros, y ya lo tenemos el local, y ha sido hace 3 meses que ya funciona.
L'Ajuntament assegura que cap veí s'ha queixat del centre de culte des que va obrir portes fa uns 2 mesos. Una setantena de persones assisteixen habitualment al centre de culte que s'ha inaugurat oficialment aquest dissabte.
I atenció, perquè una família refugiada procedent d'Ucraïna que fuig del conflicte de Crimea està sent acollida a la Conca, segons ha pogut saber l'Espluga FM Ràdio.
Va arribar a finals de l'any 2015 i aquest dijous ho va anunciar la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de l'Espluga, Maria Jesús Martín, al ple municipal.
Laia García, tècnica d'immigració del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, ha confirmat a l'FMR que està instal·lada a Montblanc i acollida dins del programa que gestiona la Creu Roja, ja que les autoritats locals no tenen competència en aquest àmbit. Yeah. El passat 20 de febrer va començar el judici que ha de determinar l'autoria de la mort de Sara Lozano, la jove montblanquina a qui van matar l'octubre del 2014. Albert Grinyó ens en porta tota la informació.
Dilluns 20 de febrer.
Amb Jaume Solsona com a únic acusat, es llegien els escrits de la Fiscalia, l'acusació i la defensa davant dels integrants del jurat popular. La pena sol·licitada tant per la Fiscalia com per l'acusació particular és de 20 anys de presó per un delicte d'assassinat, més una inhabilitació total per a l'acusat mentre es trobi al centre penitenciari i indemnitzacions que ascendeixen a més de 300.000 euros per la família de Sara Lozano. La Fiscalia va llegir la seva versió dels fets i va demanar que es tinguessin en compte noves proves, per exemple, un informe més complet de les càmeres de seguretat que haurien enregistrat el vehicle de Solsona la nit dels fets.
Dimarts 21 de febrer.
Declaren el germà de la víctima, Mario Lozano, les dues germanes propietàries de la finca on es va trobar el cos, el propietari del bar Lenón i el propietari del pub Chenon. Mario Lozano exposava així les contradiccions en què hauria incorregut l'acusat quan va explicar la nit dels fets.
Entonces fue cuando él le dijo que lo había dejado en casa. Entonces aquí ya mi padre, cuando habló con Juan Carlos, dijo, aquí no cuadra nada. Es decir, mi hija no tiene ni cartilla ni tiene libreta, y después el otro dice que la deja en casa, dice, es que me dice una cosa a mí y dice la otra cosa al otro. Mi padre, desde ese momento, y después de hablar con Juan Carlos, tenía claro que había sido él.
Dimecres 22 de febrer.
Aquesta jornada començava amb els testimonis de la família de l'acusat. Pare, mare i germà de Jaume Solsona van respondre a les preguntes de les parts amb un únic relat. També van declarar els responsables de bars que freqüentava l'acusat. Aquest va ser el relat del pare.
Mi afectación ha sido horrible. Yo sé que mi hijo es totalmente inocente, porque otras manifestaciones habría dado de haber hecho un hecho de esta índole. Pero también digo claramente, si mi hijo hubiera hecho algo así, señoría, tampoco lo perdonaría. Pero estoy completamente, que se busque, que mi hijo no ha hecho esto.
Dijous 23 de febrer.
La quarta jornada començava amb els testimonis de diversos responsables d'establiments espluïns. Tots ells estaven citats per parlar sobre les càmeres de seguretat que hi ha instal·lades als seus negocis, ubicats al passeig de Canyelles, la travessera de Poblet i la carretera de Montblanc. També van declarar dues responsables de dos bars de Montblanc, dels quals Sara Lozano era clienta. La sessió va acabar amb la lectura de la declaració que va fer el pare de Sara Lozano, Juan Francisco Lozano Cerrato, el 5 de novembre de 2014, el dia que es va detenir Jaume Solsona.
Dilluns 27 de febrer.
La cinquena sessió del judici per la mort de Sara Lozano es va centrar en les declaracions d'alguns agents del cos de Mossos d'Esquadra que van intervenir en la investigació de l'assassinat.
Dimarts 28 de febrer.
Al llarg de la sisena jornada van declarar diversos agents del cos dels Mossos d'Esquadra que van participar en els escorcolls que es van dur a terme a l'hort de l'acusat, un magatzem, el seu domicili familiar i el cotxe, un Dacia Duster de color blanc. A preguntes de la Fiscalia, diversos agents van coincidir en els elements més rellevants que es van trobar durant els escorcolls, que van ser de diversos encenedors de marca Bas, paperers de diari i revistes locals, i una garrafa que semblava contenir gasolina.
Dimecres i dijous 1 i 2 de març.
La setena i vuitena sessió es va centrar en els informes dels agents de la policia científica dels Mossos d'Esquadra i les proves pericials. Aquest dilluns seguirà la vista judicial amb nous interrogatoris.
Gràcies, Albert, per aquesta informació. Seguim. I aquesta setmana s'ha signat l'acord històric del Segarra-Garrigues, que beneficiarà a 8 municipis de la Conca. Ens en porta tota la informació Cristina Bosch. Bona tarda.
Bona tarda, Sergi. En efecte, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que ha oficialitzat l'acte al Paranimf de la Universitat de Cervera, ha assenyalat que a finals d'aquest 2017 podrien començar les obres i està previst que estiguin enllestides en 3 anys. El projecte ha de permetre la portada d'aigua de boca des de l'embassament de Rialp i solucionar els problemes d'abastament de 30 municipis, de les comarques de la Segarra, l'Urgell, la Conca de Barberà i l'Anoia. La infraestructura comptarà amb més de 122 quilòmetres de nova xarxa d'abastament, 7 estacions de bombament i 3 dipòsits, i garantirà l'aigua a 45.000 habitants de les 4 comarques.
Gràcies, Cristina. Seguim. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà és el guanyador d'enguany dels Premis Ciutat Sostenible que convoca des de fa 14 anys la Fundació Fòrum Ambiental amb el suport del Ministeri de Medi Ambient i la col·laboració de Coembes.
El Consell Comarcal ha vist reconeguda així la seva modèlica trajectòria en la incorporació de les certificacions ISO. La implantació d'aquestes certificacions ha permès minoritzar i millorar el comportament ambiental diferents aspectes.
Tot i que el Partit Socialista no es va presentar a les darreres eleccions municipals a Montblanc, l'assemblea de l'agrupació ha renascut aquesta setmana. La nova executiva estarà presidida per Joan Manel Cabello, de la mà de Natàlia Santiago com a secretària de l'organització, també Rosa Maria Pellicer com a secretària d'Acció Social i Ciutadania, i finalment José Antonio Rozas portarà la secretaria d'Esports i Joventut.
En la seva primera intervenció, Cabello ha volgut destacar que l'Ajuntament de Montblanc necessita un canvi, treballar més per les persones i generar nous llocs de treball. A més, també ha volgut manifestar la necessitat d'acabar les obres de l'A27.
Cabello es mostra molt optimista vers les properes eleccions. Creu que d'aquí 2 anys arribarà el canvi que Montblanc necessita.
Actualitat espluguina.
El tret de sortida del Carnaval de l'Espluga es va donar el passat divendres 24 de febrer amb la visita del 35è Carnestoltes a les escoles de l'Espluga. El rei de la disbauxa aquest any, representat per un personatge de Bola de Drac, va celebrar el Carnaval amb els nens i nenes del municipi. Ens en porta tota la informació Núria Romero, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs tens raó. Tot i això, l'arribada del 35è Carnestoltes no va ser la més aclamada, sinó que la rebuda de David Trump va ser la més massiva de la jornada. El debat electoral de la comparsa Runes Trump va reunir més de 350 persones al Teatre del Casal per presenciar l'enfrontament entre David Trump i Som Hillary. L'actuació dels protagonistes amb les seves respectives comitives i vídeos de campanya electoral van animar els espectadors del debat. La proposta electoral que més suport va rebre va ser la construcció d'un mur entre l'Espluga, que l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, va mostrar-se disposat a finançar a canvi del referèndum per la independència de Catalunya.
I pel que fa a la passarel·la, Núria?
Doncs després de 28 anys participant a la Rua de les 1.000 disfresses, la comparsa entre amics i parents van aconseguir el primer premi, dotat amb 1.000 euros. Un avantatge de 28 punts els va separar del segon classificat, els Jo que sé surten del marc. Les altres posicions van estar més renyides. Els Jo que sé surten del marc es van emportar 750 euros, mentre que Pixem alt es van endur la tercera posició i el premi de 500. Només a 5 punts del segon classificat. Runes Trump es van quedar en quarta posició i ja ho sap tothom en cinquena. L'empat entre els de la Flor Cool i Dominant l'Espluga van tancar el veredicte.
I els premis del carrer, Núria?
Doncs la comparsa dels de la Flor Cool van guanyar el premi de 200 euros a la millor carrossa per davant de la dels Picapolls, que es van endur el segon premi a la millor carrossa premiat amb 100 euros. Tot plegat un carnaval que consolida la seva recuperació i aquest any la Rua va comptar amb la inscripció de 3 comparses més i prop de 650 participants, unes dades que representen un augment continuat respecte a les edicions anteriors. Alhora, el Carnaval l'Espluga ha donat un pas endavant qualitatiu amb la millora de les carrosses i amb disfresses més elaborades.
Anem a descobrir un nou espai que produeix l'Espluga Audiovisual. Cristian Sagastibelza, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Amb l'estrena de la nova web, engeguem un nou espai dedicat a l'anàlisi de les dades més curioses de l'Espluga FM Ràdio a internet.
En efecte, en aquesta secció farem un breu repàs setmanal sobre la presència a l'Espluga FM Ràdio a internet, analitzant la seva evolució, les curiositats i les dades més importants. Cal destacar, però, que aquesta secció anirà evolucionant cada setmana a fi d'oferir la informació més rellevant. Avui, amb el renaixement d'aquesta emissora, farem un petit anàlisi sobre la seva situació actual del web 2.0.
Tenim dades de número de notícies.
En l'actualitat, el portal de l'esplugafmradio.cat disposa de 125 notícies, tenint en compte que s'ha realitzat una renovació completa tant de la seva visualització com de la seva introducció. A més, amb l'estrena de la nova pàgina web d'aquesta casa ara fa 4 setmanes, s'han aconseguit més de 9.200 visites durant aquest període. És per això que cal destacar la gran acceptació que ha tingut per part dels usuaris i l'audiència, aconseguint el major nombre de visites el dia de la seva estrena al públic i el diumenge de Carnaval, amb gairebé 1.000 visites en un sol dia.
L'Espluga FM Ràdio al món.
Si analitzem d'on provenen els visitants de la pàgina web de l'Espluga FM Ràdio, ens podem emportar moltes sorpreses. Com era d'esperar, unes 9.000 visites provenen de l'estat espanyol, però tota la resta s'obtenen des de diverses parts del món. En concret, 167 persones d'Estats Units també han accedit al portal, seguit d'Alemanya, on una trentena de persones també ho han fet.
Anem a conèixer les notícies més vistes al portal web esplugafmradio.cat.
Si es fa un repàs del top 3 de les notícies més vistes a esplugafmradio.cat, trobem que la notícia número 1 ha estat la d'entre amics i parents guanyadors del 35è Carnaval de l'Espluga. En segona posició, també relacionada amb el Carnaval, hi trobem la dels de la Flor Cool guanyen el premi a la millor carrossa. I tancant el podi hi ha la notícia sobre política, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, visita el monestir de Poblet, sumant totes tres més de 1.850 lectures.
Anem a conèixer dades de xarxes socials. Ara toca Facebook.
En xarxes socials, aquest últim mes, el Facebook de l'emissora ha patit un lleu descens de visites, però el seu abast ha estat imparable, tenint en compte que les notícies publicades han arribat a gairebé 15.000 persones. Fins la setmana que ve.
Fira de la Ganga, a Montblanc.
Organitzada per la Unió de Botiguers de Montblanc per aquest diumenge al matí a la plaça Major.
Representació de l'espectacle infantil Quin desastre d'espectacle.
Aquest diumenge a les 6 de la tarda al Casalet de l'Espluga, organitzat pel Casalet Kids dins les activitats d'aquesta quarta temporada.
Segona trobada d'art a la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga.
A càrrec de Federico Nicolás Balcells, aquest dilluns a les 7 de la tarda.
També, contacontes, a la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga.
A càrrec de l'espluguina Montse Bosch, que explicarà el conte Els Amics de la Papallona.
Caminada de Rojals als Cogullons.
Aquest proper dissabte al matí, organitzada pel Servei de Turisme del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, conjuntament amb els ajuntaments de la comarca. Es tracta d'un itinerari de 10 quilòmetres, amb una durada aproximada de 3 hores i mitja. Les properes caminades són el 25 de març al municipi de Vimbodí Poblet i l'1 d'abril a Savallà del Comtat.
Primera trobada Walking Trail Bike al Refugi dels Cogullons.
Organitzada pel Club Excursionista Montblanc, el Club Atlètic Montblanc i el BTT Montblanc per aquest proper dissabte al matí. Una trobada dels tres clubs amb la possibilitat de fer-la caminant, corrent o en bicicleta.
Presentació del nou drac a Montblanc.
Aquest proper dissabte, 8:15 del vespre, a l'antiga església de Sant Francesc, organitzat per l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi.
Presentació oficial de les coreografies de l'Escola de Dansa del Casal.
El proper 19 de març, a les 6 de la tarda, al Teatre del Casal de l'Espluga.
Ara és temps per l'esport. Júlia Mollà, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'equip amateur de la Unió Esportiva l'Espluga aconsegueix la primera victòria de la Lliga davant la Unió Esportiva Salou amb un contundent resultat de 5 gols favorables i només un encaixat.
Podríem definir de nefasta la temporada de dels jugadors espluguins quedant en última posició i aconseguint 7 punts. Només es pot destacar l'últim partit de quarta catalana, que van obtenir un resultat favorable i els 4 punts aconseguits en 4 empats. Una Lliga molt curta, i així ho critica l'entrenador Toni Musté.
La Lliga ha estat un pèl massa curta. Des de la federació ens han dit que la pròxima temporada uniran els dos grups i per fi tindrem una Lliga com cal.
La Unió ha quedat en desena posició a 10 punts per sota del novè classificat, el Baronia d'Escornalbou, amb 17 punts. Cal destacar com a màxim golejador Sergi Espanyol, que amb 17 partits ha encaixat 9 gols i consolida la 8a plaça de màxims golejadors de la Lliga. Toni Musté valora d'aquesta manera els errors comesos.
Un cúmul de circumstàncies, partits amb mala sort, partits de falta d'intensitat i actitud, partits amb mal replantejats, però sobretot han faltat jugadors claus que ajuden que l'equip funcioni millor.
A més, l'equip ja coneix els seus rivals de la Copa de Tarragona, l'Hospitalet de l'Infant, l'Almoster, Vilarrodona, el Cuber i Montbrió. Escoltem com l'equip afronta les següents jornades de Copa.
Nosaltres comencem amb dos partits molt claus, així que esperem que la dinàmica d'aquest bon joc dels últims partits continuï i puguem començar amb bon peu la Copa Tarragona i sobretot arreglar la temporada.
Coneixem els resultats de la jornada del 18 i 19 de febrer.
Benjamí, derrota ajustada per 6 gols a 5 davant el Cambrils. Alaví, contundent victòria de 2 gols a favor i 9 en contra davant el Santes Creus. Infantil, va perdre contra el Santes Creus per una diferència de 5 gols. Cadet, victòria al camp de la Pastoreta amb només un gol encaixat i 5 a favor. Amateur, primera victòria amb un contundent resultat de 5 gols a 1 davant la Unió Esportiva Salou. Femení, va derrotar la Floresta per 5 gols a 1.
Els partits d'aquest cap de setmana al camp municipal del Riu Sec.
Han estat el dissabte, va jugar l'equip amateur el primer partit de Copa davant el Montbrió i següent aquest diumenge a les 12 del migdia al Salou Costa Daurada.
I tot seguit els resultats dels equips de la Conca.
L'amateur del Club Futbol Montblanc aconsegueix sumar un punt al camp de la Pobla de Mafumet amb un resultat d'empat a 0. Derrota també del primer equip de Santa Coloma de Queralt davant la Unió Esportiva Tancat per un ajustat resultat de 3 gols a 1.
Ok. Repassem ara els resultats de la jornada del 18 i 19 de febrer.
Escola, victòria a la pista del Juneda per 3 gols a 1, cal destacar que era la primera jornada. Pribenjamí de primer any va guanyar davant els Reus Ploms encaixant 3 gols. Pribenjamí de segon any derrota amb una diferència de 3 gols davant el Vilaseca. Benjamí, contundent derrota de l'equip per 12 gols en contra i només un a favor. Alaví va perdre casa amb el resultat d'un gol a 4. Infantil, bona victòria de 9 gols a 5 a la pista del Tàrrega. Juvenil, derrota ajustada per 5 gols a 3 davant l'Alpicat. I finalment, segona catalana femení va perdre a la pista del Club Patins Malgrat per un resultat de 12 gols en contra i només un a favor.
I Júlia, què et sembla ara si repassem els partits que s'han jugat aquest cap de setmana al pavelló municipal?
Aquest dissabte a les 4 de la tarda es va jugar el Prebenjamí de primer any davant el Vendrell B, a les 5 de la tarda el Prebenjamí de segon any davant el Valls i finalment a les 6 de la tarda va jugar l'equip femení de segona catalana davant el Riu de Villers.
L'Escola de Dansa del Casal de l'Espluga de Francolí inicia l'etapa de participació a concursos amb molta alegria i premis, oi?
Sí, els dies 27, 28 i 29 de gener van participar al 7è Premi Beca Roseta Mauri que es va celebrar al Teatre Bertrina de Reus, un concurs organitzat per l'Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona.
L'escola va participar amb 23 alumnes d'entre 7 i 18 anys amb un total d'11 coreografies, 2 grupals, 6 en solitari i 3 en parella. L'escola va guanyar un total de 10 premis en totes les categories.
Les ballarines del casal no han parat i han continuat viatjant, aquest cop més lluny, amb la participació al concurs de Dance World Cup Spain 2017 celebrat a Burgos. Escoltem la valoració que en fa Jessica Estadella.
La valoració de la participació en el concurs Dance World Cup 2017 a Burgos crec que és molt positiva, que hem obtingut doncs, uns grans resultats sobre una participació molt elevada, amb més de 1.500 participants d'arreu de tot l'estat.
Tot i que aquest any ningú ha quedat classificat per a la fase mundial, cal destacar que les coreografies van obtenir una puntuació mínima per aconseguir medalla, on la millor puntuació va ser per l'espluguina Carlota Franquès, quedant a la quarta posició amb una puntuació de 87,33 punts.
I per últim, ressaltem que en aquests moments les ballarines del casal participen a la primera fase del concurs nacional d'Anna Prode que s'està realitzant a Mollerussa. Tenim les primeres valoracions i bones notícies.
La veritat és que podem estar molt contents perquè primera participació i hem obtingut un primer premi amb un passe directe a la final que tindrà lloc el primer cap de setmana de maig a Tarragona. Així que...
I el passat 19 de febrer, una dotzena d'espluguins del Club Atlètic Esplugui van participar a la novena edició de la cursa de muntanya, la Cameta Coixa a Miravet.
La cursa és una de les mitges maratons més dures de Catalunya, amb 1.400 metres de desnivell. Els primers espluguins en creu a la meta van ser Toni Morlans, Jordi Gil i Juan Heredia, amb un temps de 2 hores i 45 minuts, seguits de Gerard Moreno i Marc Martí. Les primeres fèmines van ser Cristina Palau, Mercer López i Eva Bonet, amb un temps de 3 hores i 40 minuts. Seguidament van fer la seva entrada José Ángel Castro i Montse Artiga. Per altra banda, Jordi Bel i Rosa Maria Brull van participar en la modalitat de marxa amb un recorregut de 10 quilòmetres.
Es va aprofitar l'ocasió per estrenar la nova equipació del club amb un disseny més actual. A la part davantera, amb la imatge del senglar dels Diables de l'Espluga, el mapa de les muntanyes de Prades, l'Skyline de l'Espluga i la bandera templera. Repassem altres notícies en format breu. Tres equips de la Conca participen a hores d'ara i fins al dia 11 de març a la novena edició de la Panda Ride, una prova de caniana que compta amb 7 etapes que van de Nadó a Marrakeix. Els participants colomins desafien aquesta prova entre les dunes i camins del Marroc per primera vegada.
Per tots aquells que els vulgueu seguir en directe, ho podeu fer al web pandaride.com. A hores d'ara sabem que els participants ja han fet totes les verificacions i han sortit des del passeig Caumens de Madrid en direcció a Àfrica per realitzar aquests 3.000 quilòmetres.
I nou torneig de pàdel mixte del Casal de l'Espluga que se celebrarà els dies 11 i 12 de març. Les inscripcions estan obertes fins al dia el dimecres, dia 8, i s'han de fer al mail info@casaldelespluga.cat.
La inscripció és de 12 euros i inclou samarreta tècnica i aigua. Pel que fa a la parella guanyadora, obtindrà un premi de 150 euros i un lot de vins, i també hi haurà premis pels subcampions.
I Montblanc ofereix dues rutes de natura que es poden seguir a través d'un dispositiu mòbil.
Així és, amb l'aplicació Natura Local pot realitzar dues rutes circulars per l'entorn de Montblanc. La més familiar voreja el riu Francolí fins a la Font de la Ceba amb un recorregut de 4,5 quilòmetres i l'altra, amb més dificultat, recorre 11 quilòmetres des de Montblanc a Rojals.
Ja estan obertes les inscripcions per la nova edició de la Trek Orientació al Bosc de Poblet 2017, que se celebrarà el diumenge 2 d'abril.
Sí, serà una edició plena de novetats, ja que celebren els 15 anys del naixement d'aquesta prova, que combina el senderisme i l'orientació. Us podeu inscriure al web del Drac Actiu, dracactiu.com.
Gràcies, Julià. I fins aquí aquest repàs a l'actualitat. Ens retrobem a les properes edicions dels informatius de l'Espluga FM Ràdio, dissabtes i diumenges a la 1 i a les 7 de la tarda. I sempre que ho vulguin, ja ho saben, a esplugafmradio.cat. Gràcies, Ana García.
Bona tarda, Sergi, gràcies.
I gràcies també a tot l'equip, Gerard Bosch, Núria Romero, Albert Grinyó, Júlia Mollà, Josep Morató, Magda Boldó, Cristian Sagastibelza i Cristina Bosch, que acaben de passar una bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a esplugafmradio.cat, el teu portal informatiu de proximitat.